El suplement. Amb Roger Escapa. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Passen 2 minuts d'un quart de dues del migdia.
Hi ha un problema amb els adolescents, que és el de acceptar, si em permets la paraula, la mediocritat. Les relacions sexuals, com tota la vida, a vegades són mediocres, a vegades són excepcionals i a vegades són dolentes. I no podem esperar que cada cop que anem a fer un menú de bar allò sigui Can Roca.
Aquesta que sentiu és la sexòloga, la ginecòloga Raquel Tulleuda, que normalment ens acompanya els diumenges al suplement. Raquel, bon dia.
Hola, bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, aquí a casa, avui et trobo a faltar, m'agrada més quan ens veiem en directe.
Sí, però crec que haurem d'estar uns quants dies a distància, eh? Perquè sí, la cosa no va... no sembla que hagi de durar pocs dies. A Girona, tu, Raquel?
Jo estic a Girona i realment jo veig Jaume I, que és una de les avingudes principals de Girona, és el balcó de casa, i t'he de dir que la imatge és apocalíptica, perquè realment no circula ningú.
Com portes tu el confinament amb 7 persones a casa que ens explicaves la setmana passada que tenies?
Mira, doncs ho portem anímicament i emocionalment, però bé, en algun moment hi ha algun conflicte, com és normal, crec, però ho portem prou bé, intentem prioritzar l'estar a gust i estar contents, en el sentit de que no estic prioritzant ni que els nens facin deures ni cap altra cosa que no sigui la convivència entre nosaltres. Però fins a cert punt jo crec que bé, de moment.
T'ha tocat fer el cartellet de Do Not Disturb, el no molestar a l'habitació?
No, m'ha tocat, perquè quan vaig arribar a casa l'altre dia el meu marit ho havia sentit la nena ja tenia ordres de fer cartellet i el cartellet estava fet i penjat quan vaig arribar a casa.
O sigui, m'estàs dient que el cartellet del no molestar no te'l va fer el marit, sinó que te'l va fer la filla.
Me'l va fer la meva filla, mentre jo tornava dels vostres estudis cap a Girona. Vaig arribar a casa, el cartellet estava fet i penjat a la porta de l'habitació.
La pregunta és si el van respectar.
No excessivament. No està sent especialment fàcil aquest tema, però, en fi, intentem mantenir, si més no, un mínim de contacte, si no sexual, efectiu. Que és el que hauríem de prioritzar durant tots aquests dies.
Avui amb la Raquel Tulleuda parlarem d'eines per mantenir una vida sexual sana durant el confinament. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect. Clar, les situacions n'hi ha tantes de diferents com persones al món, però potser per algunes persones això del sexe aquests dies es pot convertir en un recurs per combatre l'avorriment, no, Raquel? Què podem fer perquè no es torni una cosa monòtona i rutinària?
Home, realment a mi se'm fa difícil creure que perquè durant aquests 15 dies o 3 setmanes... O
no,
més,
no són 15 dies, anirà per més,
sí,
la cosa?
Però és igual, una relació sexual no es converteix en una cosa monòtona i rutinària en un mes. És una qüestió que es va gestant amb el temps, no? I per tant, jo penso que al revés, jo crec que aquests dies són l'oportunitat per totes aquelles parelles que realment vulguin focalitzar en la seva supervivència com a parelles, és una oportunitat per passar més temps junts, per explorar coses noves. No em refereixo estrictament a tècniques sexuals, em refereixo a què passa quan passem un munt d'hores junts i tenim l'oportunitat de tornar-nos a seduir, de tornar a picar-nos a l'ullet, a mirar-nos amb gràcia, a tenir converses llargues i a dedicar-nos a l'una a l'altra tot aquest temps que realment és el gran mal de la nostra societat, no? El no tenir temps per dedicar als altres i sovint aquells que més estimem.
Clar, potser el que ens hem trobat ara és que aquest temps que tenim o aquest confinament ens ve imposat, no? No ens ve volgut. I ara que tenim temps, segurament, per converses més llargues o per passar més estona junts, no és una cosa que haguem triat, no? Aleshores, clar, això, vulguis que no, ja et posa en una situació diferent de si és volguda, no?
Però mira, encara que no l'haguem triat, Roger, això és igual que amb els fills, no? Jo crec que hi ha moltíssimes coses a la vida que no triem i aleshores tenim com a individus l'opció de mirar-nos-ho amb unes ulleres negatives o l'opció de dir, doncs, donada que la situació és aquesta i no puc modificar-ho, vaig a intentar treure'n el millor partit, no? I a veure quina és, si puc rescatar alguna cosa positiva d'aquesta situació que de forma global és dolenta. I de la mateixa manera que molta gent està dient, ostres, doncs malgrat que això és difícil, malgrat que tinc poc espai, que trobo a faltar el sol, que estic preocupat o preocupada a nivell econòmic, és cert que estic passant més temps amb els meus fills, que estem fent activitats que no havíem fet mai, que tornem a fer jocs de taula, que ahir parlava amb una amiga que em deia, jo amb la meva meva parella, estic més bé, realment necessitàvem temps, estem més bé, tenim més relacions sexuals, em deia això una molt bona amiga, no? Doncs podem prendre aquesta decisió de dir, d'acord, no ho he triat, però vaig intentar, escolta'm, què fèiem abans? Què fèiem que ens funcionava? Això és una tècnica que utilitzem molt a teràpia, no? Tornar al principi. Què ens anava bé? Escoltàvem música junts, jugàvem al Trivial, miràvem pel·lis, què fèiem junts que ens donava aquest punt de complicitat, aquest punt d'intimitat, que amb el temps i amb la rutina i amb aquesta societat tan immediata i tan accelerada ens aplasta i deixem de prioritzar, no?
Mira, referent a això que comentàvem al principi, la Joana, a través de Roba el Suplement, ens escriu, ens fa una consulta, tot això de molestar o no molestar, els pares. Com hem de reaccionar si tenim fills i, per casualitat, ens interrompen quan estem mantenint una relació sexual amb la parella? Pam!
Doncs amb la màxima naturalitat. Depèn, evidentment, de quina edat té el fill i de si el fill realment requereix una explicació, no? Probablement si el fill té 12, 13, 14 anys, ell mateix obrirà la porta i la tornarà a tancar. I si passa això, en aquell moment no cal donar més explicació. Pots tornar a un punt d'egoisme i acabar allò que estaves fent. Si és un fill més petit i requereix explicació, doncs explicar les coses tal com són, no? Sempre defensem els sexòlegs que s'han d'explicar les coses a nivell de sexo afectiu, activitat, amb un llenguatge que sigui comprensible pel teu interlocutor, però sense dir mentides, sense explicar que els nens venen de París, ni sense explicar que estaves anant a cavallitos. Escolta'm,
tu a partir de quina edat vas començar a parlar de sexe amb els teus fills, Raquel?
Els meus fills han sentit parlar de sexe des del moment zero, però clar, segurament jo estic esbiaixada en aquest sentit perquè és la meva feina, però des del moment zero ells saben que les persones mantenen relacions sexuals, que en el nostre cas som un pare i una mare, però que hi ha gent que són dos pares, dues mares. Jo intento utilitzar qualsevol petita cosa per donar-los aquesta educació sexual que malauradament a dia d'avui no existeix a les escoles, no? Si em permets que et posi un exemple molt petit, aquest matí escoltava mentre rentàvem els gots de la xocolata desfeta, que faig una xocolata desfeta molt bona, herència del meu pare, mentre rentàvem els gots de la xocolata desfeta amb la Gala, la meva filla de 10 anys, li he posat música i li he posat Queen. Sonava I Want to Break Free. I aleshores jo he aprofitat per explicar-li a la Gala, doncs mira, aquesta cançó, en Freddie Mercury era homosexual, en aquella època no estava ben vist ser homosexual, i ell doncs va fer aquesta cançó, i moltes veus diuen que era una cançó doncs de llibertat per explicar al món que ell en realitat tenia aquesta orientació i que volia viure-la. En fi, qualsevol petit moment ens serveix per explicar coses. Si això ho fem sempre, el dia que el fill t'interrompi, tu estàs tenint relacions amb la teva parella, no es converteix en un drama, perquè la sexualitat ja és un tema normalitzat. El drama no és que el fill et trobi. El drama és què passa si el fill et troba i la sexualitat no ha existit fins aquell moment.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta que sentiu és la Raquel Tulleuda, avui parlant de sexe en temps de confinament. A veure, Raquel, explica'm què és això del sexting, perquè l'altre dia em van parlar una mica, però vull intentar entrar-hi una mica més.
El sexting és una barreja, és a dir, a nivell lingüístic és una barreja entre sexe i texting, i és doncs l'intercanvi originalment de textes de contingut sexual, que originalment eren per SMS, però amb l'aparició del WhatsApp i de tota la resta d'eines, doncs han deixat de ser només textes, i poden ser textes, poden ser imatges, poden ser vídeos. Habitualment, quan parlem de sexting, ens referim a continguts que els fan dues persones que es coneixen i són continguts íntims i amb una finalitat, doncs, d'excitar-se un mateix i excitar l'altre.
O sigui, és una manera de cibersexe, no?
Estrictament potser s'hi podria considerar, però normalment quan parlem de cibersexe ens referim més al sexe en viu, és a dir, no al fet de jo t'envio una cosa, tu la mires i em contestes, sinó a l'intercanvi simultani d'algun tipus d'excitació o d'activitat, ja sigui doncs a través d'una aplicació, no?, d'una pàgina que es paga, o a través d'una persona amb la que tens una relació a distància, del teu amant, en fi, de qui sigui. Però quan parlem de cibersexe ens solem referir més a la imatge compartida en directe, diguéssim, a l'Skype, perquè la gent ens entengui, i en canvi el sexting és més l'intercanvi que s'utilitza via WhatsApp, via Facebook o qualsevol de les altres aplicacions que tenen missatgeria.
Clar, tot això t'ho dic perquè ara segurament hi ha moltes parelles doncs, que també estan a distància i passar el confinament a distància doncs, també és complicat, no? Segons com.
És complicat i, òbviament, no podem transmetre als oients la sensació de que una pantalla és el mateix que un cos. Són coses diferents, no? Però sí, és cert que durant un temps restringit, i al final, si això dura 3 setmanes, un mes i mig, 2, 4, és un temps restringit. Hi ha parelles que tenen relacions a distància durant 6 mesos, durant un any, i sobreviuen. I efectivament, si un està en aquest mood, que dirien els anglesos, si un està té ganes de que això duri, a través de la pantalla es pot aconseguir una connexió a nivell d'ànima, a nivell d'intimitat important.
Ara penso també en aquestes videotrucades que s'estan fent tan famoses aquests dies, que això també poden tenir una connotació sexual segons com. Penso en aquella escena, no sé si l'has vist, la pel·lícula fantàstica del Carlos Márquez Marcet de 10.000 quilòmetres, en què el David Verdaguer, i ara no em surt el nom de l'actriu, que també sortia a Joc de Trons, ara em
Natàlia...
Sí, la Natàlia Atena. Natàlia Atena, sí. Doncs hi ha també una escena que estan fent una mica de sexting a través d'aquestes videotrucades, no?
Sí, efectivament. I és una pel·lícula molt tendra en la que efectivament es veu que a 10.000 quilòmetres es pot mantenir intimitat i es pot, recordo una altra escena en la que ballen, no? Si no recordo malament, ballen cadascú amb la seva pantalla de l'ordinador. Potser, si ens imaginem a nosaltres mateixos fent això, ens sentim una miqueta absurds.
Sí, però... clar, costa a vegades trencar aquesta barrera, perquè segurament fa vergonya, no, tot això?
Fa vergonya explicar-ho, però si parles amb persones que han mantingut relacions a distància, t'expliquen que han dormit amb l'ordinador al costat, que han mantingut relacions sexuals, òbviament ajudant-se de la masturbació, que han tingut converses llarguíssimes i que han aconseguit doncs, un nivell d'intimitat molt important a través de la pantalla.
I què hem de fer, Raquel, si a vegades rebem un missatge d'aquest que no ens agrada o que creiem que travessa una línia que no ens ve de gust?
Per part de la parella, entenc?
Sí, no, estem en aquest àmbit, no? Vull dir, un dia ja parlarem d'infidelitat, si vols.
Doncs jo crec que l'única manera, com sempre, aquestes coses, com més envaselinades les diem, millor, però envaselinades no vol dir modificades. Jo penso que s'ha de dir tal qual, no? Escolta'm, sé que això no tenia mala intenció, però si la teva intenció era que això m'excités, doncs realment a mi aquest tipus de coses no m'excita, no m'agraden. Jo penso que no hi ha cap altra manera de dir-ho per no conduir o induir a l'error de l'altre i a la persistència de la conducta que explicar doncs, que allò no està produint l'efecte desitjat.
Uh-huh. Doncs aquestes són algunes de les eines que podem utilitzar aquests dies, no? Podem parlar, si et sembla, un altre dia, Raquel, també de la masturbació, perquè ara n'has apuntat a alguns punts, però suposo que aquests dies la cosa també té alguns seguidors.
Especialment per les persones que bueno, no només per les que estiguin soles, confinades soles, també per aquelles que no puguin trobar doncs, aquells moments d'intimitat. Sí, amb la masturbació n'hem parlat alguna altra vegada, clau a nivell de sexualitat, és clau per conèixer-nos nosaltres mateixos, és clau perquè som els únics responsables de la nostra satisfacció sexual, aquella creença de que la meva satisfacció depèn de l'altre és molt absurda, no? I molt infantil, i ho hem comentat també en altres ocasions, a nivell de teràpia l'utilitzem moltíssim per pràcticament totes les disfuncions sexuals o els disconforts sexuals.
Mm-hmm. Raquel Tulleu, de ginecòloga sexòloga, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un diumenge més al suplement.
Amb ganes de veure't aviat, Roger. Una abraçada.
Una abraçada a la família.